Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La Comissió d'Ètica Pública resol que el nomenament de Josep Abellán, cap dels serveis econòmics de l'Ajuntament de Sabadell, com a tresorer accidental, és legal. Això recull el dictamen que s'ha filtrat avui als mitjans de comunicació arran d'una petició de la Crida. Malgrat això, la comissió també constata que el fet que Abellán estigui sent investigat en el cas Mercuri podria suposar un desprestigi per a la institució i subratlla que, per transparència, s'hauria d'haver convocat un procés intern de selecció. En aquest sentit, l'organisme apunta que Abellán no seria la persona més idònia per fer de tresorer perquè la seva responsabilitat com a cap econòmic del consistori podria entrar-hi en contradicció. En una situació així, tindria el deure legal, diuen, d'abstenir-se. Josep Abellán va assumir el càrrec el gener passat després que el tresorer municipal sol·licités anar almenys un any a Cerdanyola en comissió de servei i que tres funcionaris més rebutgessin l'oferta. Abellán exercirà de forma temporal aquestes funcions mentre no arriba el substitut definitiu a través de la convocatòria pública que ha fet el govern municipal. És dimarts 25 de febrer. Aquí arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Llong celebren l'adjudicació de les obres del cap del barri. Tania Caubero és presidenta de la Unió Veïnal de Calllong i Castellarnau.
Bienvenido sea, porque es una máxima necesidad que hay el ambulatorio, como todos los servicios que hay, que tienen que haber en Calllong.
Karen Madrid, molt bon dia.
I això encara recelen d'alguns dels aspectes del projecte, entre altres coses, perquè encara no s'ha posat data a l'inici de la construcció de l'ambulatori i perquè no veuen amb bons ulls que el nou CAP neixi sense una plantilla estable.
El documental Can Uriac, crònica històrica del barri, veurà la llum aquest dissabte.
La cinta que es projectarà a l'Espai Polivalent del Nord fa un repàs al passat i al present de Can Uriac. El director Xavi Rossell ha revelat que la major part del fons gràfic que s'inclou al documental no havia vist mai abans la llum. Són declaracions al magazín Al Matí d'aquesta emissora.
La majoria de fotos són inèdites i això és una de les coses que dona un valor afegit al documental.
L'estrena del documental servirà per posar la cirereta al pastís a la iniciativa Febrer Cultural al barri.
Els finals de partit comencen a passar una factura important al centre d'esport Sabadell.
A partir del minut 85, l'equip d'Antonio Hidalgo ha perdut fins a 9 punts i només n'ha recuperat 2. De fet, en una classificació fictícia, el conjunt arlequinat seria líder amb 7 punts de marge respecte al segon i 12 respecte als 3 següents perseguidors. Uns números que abordarem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Quin temps ens espera pel que queda de jornada, Belflores, des del Servei Meteorològic de Catalunya? Molt bon dia.
Bon dia. Avui el temps marcat pel pas d'aquest sistema frontal que ha deixat força núvols arreu del territori al llarg del matí. De fet, encara en deixa molts punts al centre, oest, sud de Catalunya, també en zones del Pirineu, Prepirineu, però s'han d'anar obrint clarianes. L'oest és progressivament durant les properes hores, de manera que al final del dia, sobretot, doncs, el cel quedarà força més serè o lliure de nuvolositat cap a l'oest, cap al sud del territori, però en canvi es mantindran els núvols més abundants cap a les comarques de Girona, nord i est, també de Barcelona, així com al vessant nord del Pirineu. De fet, és al vessant nord del Pirineu on durant les properes hores pot haver-hi alguna petita precipitació amb una cota de neu que baixarà cap als 1.100-1.000 metres aproximadament cap al final del dia, però en qualsevol cas serà precipitació realment força feble. Amb el front, baixa i força la temperatura, diferències respecte a les d'ahir de 6-7 graus pel que fa a la màxima en zones de l'interior. I amb el front, a partir d'aquest vespre i demà, parlarem també de l'arribada de fort vent, especialment al sud del territori, cotes altes del Pirineu cap a la zona de l'Empordà i demà pràcticament a tota la meitat sud del país i a Ponent veurem ratxes que poden ser fortes de vent. Demà, però, amb núvols només i algunes petites precipitacions cap al vessant nord del Pirineu. És tot de moment, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Aquesta hora dels principals problemes a les carreteres catalanes els trobem a l'AP7, a l'altura de l'Ametlla de Mar, on hi ha un carril tallat en cada sentit de la marxa. A aquesta hora s'està retirant el camió frigorífic accidentat i fent el traspàs de la càrrega de taronges que portava al seu interior. I com funciona aquesta hora el transport públic? Li preguntem al Javier Arjona, que ens n'informa des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs recordeu els usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen pràcticament 6 minuts de 2 quarts. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Llum verd al nomenament del tresorer accidental de l'Ajuntament de Sabadell. La Comissió d'Ètica Pública ha emès un dictamen en què s'avala la designació de Josep Avellan, que també és cap de l'àrea de serveis econòmics. L'informe de la comissió arriba després que la Crida per Sabadell hagués qüestionat la idoneïtat del nomenament, al·legant que Avellan està sent investigat en el cas Mercuri per tràfic d'influències. Malgrat que la comissió l'ha validat, en el seu escrit admet Carent que no era la persona més idònia per aquest càrrec.
La Comissió d'Ètica Pública constata que el nomenament de Josep Avellan és legal, malgrat estar investigat en el cas Mercuri, ja que cap organisme municipal estableix que les persones immerses en un procés judicial no puguin exercir aquest tipus de càrrecs. Ara bé, l'organisme considera que la situació processal del funcionari podria comportar un desprestigi per la institució i alhora generar una sensació de desconfiança en els ciutadans. Per això aconsella que Avellan assumeixi les atribucions com a tresorer durant el termini de temps que sigui estrictament indispensable. En aquest sentit, en el seu informe, la Comissió d'Ètica recorda que Josep Avellan va acceptar aquestes atribucions després que fins a 3 persones qualificades rebutgessin l'oferta per substituir de manera accidental el tresorer de l'Ajuntament, que va sol·licitar marxar durant un temps a Cerdanyola en comissió de servei. Tot i això, la comissió, formada per juristes, planteja alguns peròs. Per exemple, que no s'hagués convocat un procés intern per triar el nou tresorer per a afavorir la transparència. De la mateixa manera, recomana la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, a explicar públicament les raons que l'han portat a nomenar Avellan nou tresorer accidental. El nomenament es va fer efectiu el mes de gener passat amb un caràcter temporal, mentre no es convoqui una nova plaça per cobrir la vacant. Aleshores, la Crida va demanar l'informe que ara ha transcendit als mitjans. En un fil a través de la xarxa social Twitter, la regidora Anna Lara ha criticat que el govern no hagi informat la resta de grups de l'emissió del dictamen per part de la Comissió d'Ètica Pública i ha lamentat haver-se hagut d'assabentar per la premsa. Lara ha ironitzat si això és l'administració electrònica de la qual parlava l'executiu de Marta Ferrés i ha tancat la piulada amb l'etiqueta hashtag transparència.
L'adjudicació de les obres per a la construcció del Cap Calllong dona esperances als veïns del barri per començar a comptar amb els serveis que necessiten i reivindiquen. L'endemà que es fes públic aquest pas administratiu, des de la Unió Veïnal de Calllong i Castellarnau, aplaudeixen que per fi es faci efectiu l'acord de 2016. Tot i això, admeten que fins que no hi hagi moviment sobre el terreny, tenen un cert recel cap a aquestes obres.
Els veïns també mostren preocupació cap al model de centre d'atenció primària que Salut anunciava el 2016. La previsió és que el nou CAP compti amb personal del centre de Can Rull de forma rotativa. La presidenta de la Unió Veïnal, Tània Caubera, en canvi, reclama un CAP com tots els altres.
No habría un estatus fijo. No, no, el ambulatorio de CAP de Can Rull tiene que ser como todo ambulatorio que hay. Ya se sabe que hay y que habrá, bueno, el sistema sanitario de Sabadell, como de toda Cataluña, va fatal. Pero bueno, dentro de lo que... Ahí queremos un CAP como todo CAP que hay en Sabadell.
En tot cas, la previsió és que les obres comencin d'aquí a poc i que el CAP estigui en marxa el 2022. La regidora de Salut, Sònia Sada, insisteix que aquest equipament és molt necessari pel barri.
És un equipament molt necessari en el barri de Canyón Castellarnau. Doncs hem crescut molt i ja són segones generacions dels que vam anar a viure-ho. Parlo en primera persona perquè sóc una de les residents de Canyón i les que hem patit el no tenir aquesta infraestructura tan esperada durant tot aquest temps. El fet que es faci aquesta construcció, l'objectiu és desaturar una miqueta el Cap Can Rull i tenir instal·lacions pròpies, equipaments propis en el barri, que ha crescut prou com per tenir aquesta necessitat.
La previsió inicial és que el cap de Can Llong estigués en marxa a finals del 2019, amb la qual cosa s'acumula un retard de 3 anys. Tant des de la Generalitat com des de l'Ajuntament van atribuir aquesta alteració del calendari a l'aplicació de l'article 155.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Continuem endavant. Les addiccions a les pantalles han crescut en els últims anys, sobretot dins la franja dels joves dels 15 als 24, tot i que també afecten moltes persones fins als 34 anys. Per combatre aquestes addiccions, el govern espanyol vol aprovar un decret que limiti la publicitat del joc en línia d'una a 5 de la matinada. Tampoc es permetrà que personatges famosos protagonitzin els anuncis que incitin a apostar o facin falses promeses. Ara bé, sí que es permetran els anuncis durant les transmissions esportives a partir de les 8 del vespre. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. La pregunta és si n'hi ha prou amb aquestes mesures per combatre una addicció del comportament que cada dia afecta més persones i més joves. Segons el Ministeri d'Hisenda, l'edat mitjana de les addiccions amb la conducta del joc és de 21 anys. Per aquest motiu, entitats socials i sanitàries assenyalen que les limitacions que proposa el govern no són suficients, ja que els joves continuen tenint massa estímuls per caure en les apostes. Glòria González, psicòloga del Centre ITA Salut Mental, ho ha explicat a Ràdio Sabadell.
Yo creo que es insuficiente porque muchos están conectados hasta las 10, 11, 12 de la noche, si no es más. Con lo cual, bueno, es una medida, pero sí, desde mi punto de vista, insuficiente.
En canvi, considera positiu que es prohibeixi que famosos siguin els protagonistes dels anuncis d'apostes en línia i que relacioni el joc amb una millora de les condicions de vida. Així ho apunta també Sergio Juan Creix, expert en dret de la publicitat de la UOC, que considera que el decret restringeix tant com pot els anuncis d'apostes.
El que fa és generar confiança, generar una sensació de triomfador, no? I evidentment que és un tema, és un ganxo, no?, publicitari, per això s'utilitza. I de fet, la utilització de personatges famosos està prohibida en altres àmbits. Com per exemple, en el tema de medicaments està prohibida la publicitat per part de doctors. O en l'àmbit dels aliments o productes dirigits als menors està prohibit utilitzar personatges que els menors els generin confiança.
Per detectar casos d'addiccions, cal estar atents a la conducta, passar massa hores connectats, dir mentides per seguir apostant o canviar hàbits de conducta, com deixar de dormir o aïllar-se per seguir davant de l'ordinador. A l'estat espanyol, el joc en línia va facturar més de 500 milions d'euros el 2017 i no ha parat de créixer des que va aparèixer el 2012.
I més temes relacionats amb la salut. El Codi Ictus amplia l'atenció dels pacients en fase aguda fins a les 24 hores enfront al límit de 8 hores implantat fins ara. El protocol d'actuació davant les embòlies cerebrals incorpora aquesta novetat 14 anys després d'implantar-se arran dels resultats d'un estudi recent. Segons l'informe i gràcies a les noves tècniques de diagnòstic per la imatge, fins a les 24 hores encara es pot recuperar la funcionalitat de les cèl·lules afectades. Tot i això, Karen, encara és recomanable acudir a l'hospital el més aviat possible.
Durant el 2019, el Taulí ha tractat 67 pacients en fase aguda a través del codi ICTUS. La majoria d'aquests malalts van acudir a l'hospital abans de les 12 hores posteriors a l'atac. Malgrat tot, el neuròleg del Taulí, David Cànovas, assegura que l'ampliació del temps d'atenció fins les 24 hores comportarà canvis. Són declaracions al programa Al Matí.
No és habitual que un malalt arribi a les 12 hores, perquè el malalt, quan té símptomes, no sol esperar. I realment això tampoc ha implicat que sigui ara doncs, una voràgine de malalts al Parc Taulí, ni molt menys. Però sí que aquestes finestres, que no, que són malalts que ja porten 4 hores d'ictus, 6 hores, pues són malalts que abans pues igual ja no fèiem res més i ara pues sí que fem un estudi avançat, ràpid, i intentem tractar aquesta artèria si està realment tapada i si es pot obrir.
Aquest és un canvi més dels incorporats en aquests 14 anys de codi ictus als hospitals catalans. Per Cànovas, el protocol està suposant efectes evidents i positius entre els pacients, sobretot a l'hora d'evitar seqüeles. D'altra banda, el Taulí també s'està implantant l'anomenat codi ictus pediàtric, malgrat que aquest tipus d'atacs no són habituals en nens. De fet, l'Hospital de Sabadell s'ha convertit en centre de referència del codi ictus pediàtric juntament amb la Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu.
Recuerdo que vivíamos en una estada muy pequeña, en la calle Poset, cerca de la Plaza del Pino, y vivíamos todos en una habitación, y yo me acostaba con la guitarra. Entonces, cuando llevábamos 10, 15 minutos, tapaba la guitarra, empezaba a tocar muy suave. Y mi madre decía, Marfilito, deja la guitarra ya, hombre, que te vas todos los días con la guitarra. Vale, mamá, perdón. A los 10, 15 minutos, otra vez, empezaba a tocar. Otra vez, no te he dicho que no toque más la guitarra, que ya es, que tenemos que dormir. Y así me quedaba dormido con la guitarra en la mano.
El documental Can Urià, crònica històrica del barri, s'estrena aquest dissabte 29 de febrer a l'Espai Polivalent del Parc del Nord. 26 persones històriques, entre les quals aquest fragment que escoltàvem, han vist néixer, créixer i desenvolupar aquesta barriada i posen veu al primer audiovisual sobre Can Urià.
11 mesos després d'haver començat els rodatges, els seus autors es disposen a presentar el documental en el marc de les activitats del Febrer Cultural. El director del documental, Xavier Rossell, ha explicat per què van decidir fer aquest projecte sobre Can Urià. Són declaracions del programa Al Matí.
Considero que Can Urià no és un barri, és una ciutat a part. Té entitat pròpia per la seva idiosincràsia, per tot plegat, perquè allò és, ha estat un centre comercial molt important, hi han hagut molts artistes, han hagut molt moviment, molts bars, molta vida. Can Urià té vida pròpia, evidentment, i estava clar que si s'ha de triar un lloc a Sabadell com a lloc per fer un documental amb tota la seva història, totes les coses que han passat, és Can Urià.
Rossell ha especificat que la majoria de fotografies amb les que han treballat són inèdites i algunes feia prop de 40 anys que no veien la llum. El periodista i guionista del documental, Paco Vilcher, ha explicat que han treballat amb unes 2.000 imatges, de les quals 300 han acabat formant part del documental. El radiofonista Toni Ruiz posa la veu en off en un documental que serà d'entrada lliure i gratuïta. Els artífexs del documental reconeixen que encara no han pensat si el reproduiran en altres punts de la ciutat, ja que ara mateix estan centrats en l'estrena de dissabte, quan la producció veurà la llum per primer cop.
Notícies migdia.
El Saló del Vehicle d'Ocasió podria marxar de la ciutat l'any que ve si l'Ajuntament no es replanteja la relació amb el Gremi de Tallers de Reparació i Venda d'Automòbils i Recanvis. A pocs dies de l'inici de la 13a edició d'aquesta fira, els agremiats lamenten que reben més suport d'altres ajuntaments, com per exemple el de Santa Perpètua. Pau Duran, bon dia.
Bon dia, Núria. Durant la roda de premsa de presentació del Saló, que se celebrarà a Fira Sabadell del 5 al 8 de març, el president del Gremi, Hipòlit Moreno, ha explicat que van demanar instal·lar una carpa tipus pavelló per encabir més expositors que han volgut participar, però que el govern local no els ha facilitat les coses.
Les dificultats han sigut molt grans i la carpa no es podrà muntar amb les queixes pertinents i correctes i adients i normals per part d'alguns expositors, però que s'han acabat adaptant i al final no ha estat més que facilitats, però que facilitats que no em puc comptar per els responsables d'aquest cas de l'Ajuntament de Sabadell, cosa que no ens passa amb altres poblacions. ¿Vale? Aquesta fira hi ha demanda a altres poblacions per poder-la acollir, però bueno, entenem que és una fira que va néixer a Sabadell i no tindria sentit que sortís de Sabadell. La nostra esposa és per continuar, passa que bueno, agrairíem pues, que hi hagués més mà estesa amb aquest tipus d'inquietuds.
El Gremi demana a l'Ajuntament de fer autocrítica, seure i parlar i sincronitzar les velocitats del públic i el privat. A més, assegura que només estan demanant suport. A partir del dijous de la setmana que ve, 3 expositors tindran 250 vehicles exposats a Fira Sabadell, els quals no tindran una antiguitat superior a 3 anys, recorreguts menors als 40.000 quilòmetres i s'ofertaran amb garanties entre l'any i els 5 anys i amb la revisió feta dels 100 punts d'inspecció i l'etiqueta ecològica.
I Sabadell serà una de les seus a partir de demà de la Mobile Week, una espai de reflexió al voltant del desenvolupament tecnològic i digital. Aquesta emissora, Ràdio Sabadell, no s'hi ha volgut quedar al marge i durant 5 setmanes el magazín Al Matí oferirà una hora de continguts relacionats amb la temàtica. El programa, dirigit i presentat per Raquel García, estrenarà demà la primera secció a partir de les 12 del migdia.
En la qual hi participaran representants dels 5 agents locals que s'han sumat a la Mobile Week, l'Ajuntament, el Taulí, la Cambra de Comerç, l'ESDI, la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, durant la secció també s'entrevistarà el primer dels ponents de la Mobile Week, Antoni Gutiérrez Rubí, assessor de comunicació, que oferirà una conferència demà dimecres al Casal Pere IV sota el títol Intel·ligència Artificial, Ciutats i Ciutadania. La conductora del matí, Raquel García, ha apuntat què s'explicarà durant la secció de demà.
I el primer dia el que farem és donar veu a totes les entitats que participen, que han fet possible que el Mobile Week Sabadell doncs, es faci realitat. Parlarem amb representants de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Cambra de Comerç de Sabadell, del Parc Taulí, de l'Ajuntament i de l'ESDI. Cadascun d'aquests integrants ens explicaran doncs, per què han participat, per què aposten per fer doncs, aquest espai de reflexió i de diàleg a la nostra ciutat i també ens faran spoilers de les activitats, de les xerrades, de les conferències que faran al llarg de tot aquest mes intens d'activitats.
Sabadell s'ha sumat per primer cop a la Mobile Week, que s'allargarà fins al pròxim 28 de març amb una vintena d'activitats programades al voltant de qüestions com la impressió 3D, els vehicles autònoms o el desplegament de la tecnologia 5G.
Minuts per arribar al punt de les dues, l'Espai Criança i Salut del carrer Torres i Bages denuncia que les obres que s'estan fent a la via pública els impedeixen obrir el local per segon dia consecutiu.
La seva propietària, Aida Gallego, denuncia que és el quart cop que s'obre el carrer 9 mesos. Unes obres que perjudiquen el seu comerç enfocat a famílies amb nadons a càrrec. Des del seu punt de vista, la resposta que els ha donat l'Ajuntament és insuficient.
Yo creo que es insuficiente porque muchos están conectados hasta las 10, 11, 12 de la noche, si no es más. Con lo cual, bueno, es una medida, pero sí, desde mi punto de vista, insuficiente.
Ahir, molts usuaris de la xarxa social Twitter es van solidaritzar amb aquest comerç del centre de la ciutat.
El regidor del districte 5è, Eloi Cortés, es reuneix avui amb els veïns de Gràcia i Canfeu per abordar els problemes d'aparcament de la zona dels Planetes.
Els veïns insisteixen que s'habiliti l'esplanada sorgida del soterrament com a pàrquing, mentre que l'Ajuntament només estarà disposat a cedir un espai del carrer Urà. Ho confirmava i Cortés aquesta emissora.
Potser és una solució que no s'ajusta del tot a les necessitats dels veïns. Potser sí, però no podem, diguéssim, estem jugant amb tots els terrenys que tenim per donar aquesta solució, no? Entenent que això, doncs, generarà una sèrie de places d'aparcament que es punjarà una situació en el barri i també que estem treballant amb altres solucions de mobilitat, a més mig i potser llarg termini, que també s'estan plantejant aquesta trobada amb el veïnat de la zona.
En aquesta reunió, Cortés traslladarà la voluntat del consistori de fer un estudi més ampli sobre la mobilitat en aquesta zona de la ciutat.
Arrenca la 8a edició dels Cafès Científics de Sabadell.
La primera de les xerrades programades es titula Gestionant el dolor crònic i anirà a càrrec del doctor Genaro Mañero, metge especialista en anestesiologia i reanimació del Parc Taulí. L'acte començarà a les 7 del vespre a les instal·lacions de la Unió Excursionista de Sabadell, al carrer Salut. Els Cafès Científics són una iniciativa organitzada per 8 entitats locals que es dediquen a la recerca i la divulgació. L'objectiu de l'activitat és posar en contacte el gran públic amb experts de diferents àmbits de la ciència. Després de la d'avui, la següent conferència tindrà lloc el 17 de març i es dedicarà al Sincrotró Alba.
Joventuts Musicals organitza aquest vespre una nova didàctica musical.
La sessió a càrrec d'Albert Ferrer Flamaric girarà al voltant del gènere de la sarsuela com a tipologia operística. Entre les obres que s'hi abordaran hi ha grans clàssics com la Verbena de la Paloma, la Revoltosa o Luisa Fernanda, entre d'altres. Aquesta nova didàctica començarà a les 7 del vespre a l'auditori de la Fundació Bosch i Cardellac al carrer d'en Font.
El bestiari festiu de Sabadell no para de créixer. La setmana passada vam anunciar que aquesta festa major s'incorporaria a una àliga, però abans faré la seva aparició un lleó. Serà durant el cap de setmana de la Salut, concretament el dissabte 9 de maig a la tarda, i està impulsat per l'associació Enculturat. Serà la primera vegada que la imatgeria sabadellenca té un element solemne d'aquestes característiques. Pere.
La cultura popular i tradicional està de moda, ho demostra el bon estat de salut de les colles geganteres, de diables, els castellers, els bastoners, l'esbar, i també l'interès per crear noves figures pel bestiari de la ciutat. En aquest context, l'associació Enculturat fa 5 mesos que està treballant per poder estrenar un lleó, la primera bèstia que tindrà la ciutat no relacionada amb el foc. Aquest ha estat el principal motiu per escollir la figura, segons el vocal de l'entitat Enculturat, David Hidalgo. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
La necessitat era que un grup de persones teníem la inquietud de dotar Sabadell d'elements de bestiari diferents del que ja coneixem, que no són de foc, que és el bestiari anomenat de solemne o de protocol, que ve de la tradició més antiga de la tradició del Corpus, que és on sorgeix tots els elements festius de la nostra tradició catalana.
El taller Bellesar, el drac petit, ja està construint la bèstia, que ballarà per primer cop el dissabte 9 de maig davant de l'Ajuntament. La música està signada pel mestre Xavier Moixenc i el lleó comptarà amb 5 padrins. 3 d'ells seran altres elements de la cultura popular, mentre que 2 seran persones de carn i ossos. En concret, la periodista del diari de Sabadell, Pilar Mangol, i Xavier Cordomí, recuperador del bestiari històric de Barcelona.
I vos, Què dieu que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross country o allò que li diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra. En Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquests del futbol, enguany, ho fan prou bé.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment de repassar altres informacions de la jornada més enllà de la ciutat. El positiu pel Covid-19 a Tenerife ha obligat a posar en quarantena un miler de persones en un hotel de la localitat de Deje. El turista italià infectat portava una setmana allotjat amb la seva dona en el complex turístic.
L'home és un metge procedent de la zona italiana afectada pel Covid-19 que es troba ingressat i aïllat a la clínica Quirón del sud de Tenerife. Avui se li faran proves al Centre Nacional de Microbiologia de l'Institut de Salut Carles III a Madrid, tal com estableix el protocol. L'home s'assuma al turista alemany ja donat d'alta a La Gomera i al britànic ingressat a Mallorca. L'Organització Mundial de la Salut ha admès aquest dimarts que el Covid-19 té potencial de pandèmia, però assegura que és massa aviat per declarar aquest estat. A nivell mundial hi ha més de 80.000 persones infectades pel virus, que ja s'ha cobrat 2.704 víctimes mortals.
I rebutjada la querella del Partit Popular contra el president Quim Torra per usurpació de funcions públiques.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha admès a tràmit la denúncia argumentant que no existeix un automatisme entre la pèrdua sobrevinguda de la condició de diputat i el cessament com a president. També afegeix que aquesta qüestió ha de ser analitzada pel propi Parlament de Catalunya. El tribunal ha recordat que el reglament de la cambra preveu el cessament en cas de condemna penal ferma.
Plácido Domingo accepta tota la responsabilitat per les denúncies d'assetjament sexual denunciades contra ell en els últims mesos. El tenor també ha demanat perdó a les dones que l'han denunciat pel dolor causat.
Així ho ha transmès en un comunicat en què també ha mostrat el seu respecte cap a les companyes de professió per haver-se sentit suficientment còmodes per parlar del que havia passat. Alhora, Domingo ha assegurat que està compromès a escometre un canvi positiu en la indústria de l'òpera perquè ningú hagi de passar pel mateix. La investigació del Gremi d'Artistes Musicals dels Estats Units ha revelat que 27 persones van patir assetjament i abusos de poder per part del tenor.
Recta final del Notícies Migdia d'avui.
La contraportada.
Cent 50 alumnes del grau oficial en disseny de l'Escola Superior de Disseny, l'ESDI, tenen temps fins divendres per resoldre de manera creativa tres reptes plantejats pels seus patrocinadors. Parlem del Plug and Play, una marató creativa també anomenada Hackató. Els estudiants hauran de desenvolupar una idea, fer un prototip i testejar-lo i també realitzar un vídeo pau per presentar la seva solució al repte proposat.
Exacte, Núria, el lema de la trobada creativa ja ho diu tot, desafia la teva ment. Les empreses Gallina Blanca, Wacom i Hansgrohe han estat les encarregades d'encomanar les fites a assolir pels estudiants des d'aquest dilluns. L'organitzador del Plug and Play és el professor de l'ESDI, Carlos Cabezón.
Sobretot també és trobar-se amb un briefing real, és a dir, un briefing que no hem inventat els professors, sinó un briefing que proposen empreses de cadascuna del seu sector, però reptes que com a empresa volen solucionar també. Llavors, per ells també és un al·licient de dir, bueno, només és que em prepari, sinó també em sento responsable de poder fer, encara que faci primer de carrera o segon de carrera, d'allà afrontar un repte que m'està proposant una empresa d'alçada com de Gallina Blanca.
Adobe, Offes, Moleskine, Back to Eco, Putos Modernos i Manuela Barcelona també col·laboren com a sponsors amb regals pels guanyadors i donant conferències sobre productes ecodissenyats, tècniques de comunicació i agendes i calendaris irònics. El jurat estarà format per staff de les empreses que proposen els reptes, així com professors de l'escola. Al llarg de l'esdeveniment es repartiran premis valorats amb més de 4.000 euros i es treballaran el procés creatiu i el desenvolupament d'una idea, creativitat en equip i emprenedoria. L'esdeveniment també permet als alumnes aprendre nous coneixements i establir contacte amb professionals del sector del disseny.
Doncs amb aquesta proposta, el Plug and Play, en el qual participen 150 alumnes de l'ESDI, posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les Vies de So i el Pol Prats a la redacció. Que vagi molt bé. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora, a partir de 13:45. Ara tota la informació esportiva. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.